Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb mossèn Joan Naspleda, que és el director dels arxius de la Catedral del Diocesà i de la Biblioteca del Seminari de Girona, sobre la memòria 2020 que s'acaba de publicar. També tindrem, d'entre altres coses, la crítica musical de Xavier Roca a Música sense complexos. Amics i amigues, comencem, com és habitual, a l'Església Viva, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Segon diumenge de Quaresma. De la preocupació a la transfiguració. Aquesta va ser l'experiència de tres deixebles de Jesús i aquesta pot esdevenir també la nostra pròpia experiència en la vida. Narració que aquest diumenge segon de Quaresma escoltarem a les celebracions de la missa. El fet de la transfiguració, que significa més enllà de la figura, s'esdevé en un moment de gran preocupació per aquells deixebles del Mestre. Jesús els hi comunica que al final haurà de sofrir molt, que serà rebutjat pels líders religiosos del seu poble, que morirà i que ressuscitarà. Però els deixebles es queden amb el rebuig i la mort, que no entenen de cap manera que sigui el destí de Jesús. Tant és així que Pere, prenent-lo a part, el renya, i és Jesús mateix qui li respon anomenant-lo Satanàs i que no veu les coses segons Déu, sinó com els homes. Tot seguit, en companyia dels apòstols més íntims, els mateixos que seran presents a l'agonia de Getsemaní, puja a una muntanya alta i s'esdevé la transfiguració. Per uns moments apareix amb tota claredat i lluminositat tota la veritat sobre Jesús en companyia de Moisès i d'Elies. S'anticipa la glòria de la Pasqua a l'inici del camí cap a la creu, descobrint i assaborint la presència divina i qui és realment aquell home que camina cap al fracàs. Pere, és natural, vol fer eterns aquests moments, però encara no és el moment. Cal escoltar la veu de Déu Pare testimoniant que és el seu fill i demanant que l'escoltin. I de sobte es tornen a trobar amb Jesús tot sol, amb la indicació que no expliquin a ningú el que havien vist. Caldrà continuar trobant-se amb Jesús d'una manera humana, caldrà viure la seva creu i caldrà escoltar-lo seguint la indicació de la veu del Pare. Nosaltres seguim Jesús. L'hem d'escoltar, però també necessitem viure i descobrir en qui creiem, en el camí fosc i dur de la vida cristiana. Tenim moments i necessitat de transfiguració. Ara vivim moments de goig i dolors, de pors. Portem a sobre els problemes. El camí cristià sovint també se'ns fa difícil. També tenim a Jesús que se'ns fa present per mitjà de signes humans, l'església, la parròquia, els sagraments, la pregària, les persones. Precisament per això necessitem de moments de transfiguració. Quins poden ser aquests moments? La pregària personal i de tots junts. Aparentment no fem res. Llegim l'Evangeli, un salm, fem silenci, encomanem a Déu preocupacions i neguits, i aleshores una paraula pot ressonar molt a dins nostre, fent-nos millors, animant-nos, donant-nos força. És el pas o la presència de Déu que transfigura la nostra vida. També i especialment l'Eucaristia. I participes potser pensant en les qüestions que et preocupen, en situacions de goig o de dolor, i experimentes que tu mateix quedes renovat i amb força per afrontar el que calgui. Una conversa a fons amb algú que ens escolta i ens ajuda a veure-hi més clar, fer-se proper per acompanyar, servir, sostenir en situacions doloroses, contemplació de la natura des del silenci i que sents com la presència de Déu com un aire suau. Per això la veu del Pare ens indica com podem viure ja la glòria de la salvació en la duresa del camí, escoltant a Jesús i fent-ne cas. L'escoltem i fins la propera setmana, si a Déu plau.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Joan Baborés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Joan.
Déu vos guarda a tots.
Quan vulgui.
Estem un any més ficats en la Quaresma, i la Quaresma ja sabem que és aquest temps que ens prepara per la Pasqua i que ens prepara, per tant, per poder renovar les promeses del baptisme, perquè no oblidem que la Quaresma té aquesta finalitat de renovació i de conversió a la vegada, també, perquè és el temps per penedir-nos dels nostres pecats, convertir-nos, demanar-ne perdó, i així renovats a la Pasqua. Què es pot fer per la Quaresma? L'Església és ben senzilla, ens demana oració, dejuni i caritat. És a dir, un temps de més pregària, pregària més intensa, un temps de privar-se de coses, el dejuni, l'abstinència, i un temps, sobretot, d'exercir la caritat, és a dir, de ser persones que som capaços de donar-nos, no només de donar coses, sinó de donar-nos. Jo penso que això, portat doncs, a la pràctica de manera senzilla, ens ajuda a fer aquest camí cap a la Pasqua per poder doncs, celebrar de veritat que la fe cristiana ens recorda que la resurrecció de Jesucrist és el terme de la seva vida, però també és el terme de la nostra. Amb Crist hem de viure per sempre en el cel i cal tenir doncs, l'esperit a punt i prompte.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit parlem amb mossèn Joan Nespleda, que és el director dels arxius de la Catedral i Diocesà i de la Biblioteca del Seminari, sobre la memòria de l'any passat. El tenim aquí a l'estudi. Benvingut, mossèn Joan.
Bon dia.
Benvingut. Ara, quasi fa un any, el 12 de març, es va decretar l'estat d'alarma i els arxius i la biblioteca doncs, van haver de tancar fins l'1 de setembre. Des d'aleshores i fins ara s'atén sota cita prèvia. Quin resultat en feu d'això?
Bé, és la situació que tenim. Cita prèvia perquè hem hagut de reduir l'aforament de la sala de consulta i, per tant, la cita prèvia és necessària. A més, està ja, diríem, dintre les normatives d'arxius i biblioteques, doncs és també un element important el d'atendre amb cita prèvia per evitar doncs, excés de persones. De tota manera, també vàrem tenir la iniciativa de penjar a la pàgina web les imatges dels arxius parroquials, perquè els llibres sacramentals de les parròquies, sobretot els baptismes, doncs eren uns llibres molt consultats i, per tant, així moltes persones que venien per aquestes consultes de buscar avantpassats, de fer els arbres genealògics, doncs ja ho podien veure des de la web, des de casa.
Perquè, de cares, per exemple, als estudiants de l'Institut de Teologia, tot això ha afectat o no?
Els estudiants de l'Institut de Teologia fan les classes online, per tant, ja no poden venir tampoc a la biblioteca. Llavors, diríem, l'accés a la sala de consulta ha quedat molt reduït aquelles persones, aquells investigadors o historiadors i també molt locals, perquè la gent de fora tampoc no pot venir. Es venien de Barcelona o d'altres països. Esclar, totes aquestes persones que venien a consultar tampoc es poden desplaçar. O sigui que la situació és aquesta, de reducció. Però, bueno, la feina de l'arxiu no és només atendre les persones que han de consultar, però hi ha tota una altra feina que és interna, de catalogació, d'atendre la conservació, etc. Tota aquesta feina es va fent igualment.
Clar, el facilitar l'accés als llibres sacramentals ha suposat una gran feinada, perquè vol dir escanejar tots els llibres pàgina per pàgina, no?
Sí, bé, tot això ja es tenia fotografiat els llibres sacramentals i també els de testaments, perquè ja als anys 70 havia fet un conveni amb la Societat Genealògica de Utah i després es van fer uns microfilms i després es van digitalitzar aquests microfilms i, per tant, hi havia una base per la consulta que es feia en els ordinadors de la sala de consulta. A més, totes aquestes imatges van anar canviant per altres de noves gràcies a uns col·laboradors, els germans Alfons i Eduard Martinell i també el senyor Pere Trijueque, que muntava aquestes imatges en un programa. Per tant, tenim uns col·laboradors que ja havien treballat fa molts anys, des de com van començar al voltant del 2005, a fotografiar i, per tant, anar millorant les imatges o fent-ne de noves dels llibres que no estaven fotografiats. Per tant, tota aquesta base ja la teníem. Però la feina ha estat agafar aquestes imatges i, doncs, penjar-les, evidentment. Penjar-les demana un temps, és el que hem anat fent en aquests mesos. I anar arreglant a vegades coses, errors que hi podia haver d'una imatge que no es havia penjat bé en el seu lloc. Bueno, totes aquestes coses necessàries per tenir-ho a punt de cara als que vulguin consultar des de casa.
Què són els llibres sacramentals?
Els llibres sacramentals són els llibres on s'anoten els baptismes, els matrimonis i també els òbits, encara.
I qui consulta aquests
això
llibres?
Això consulta, bueno, són llibres que comencen al 1500 i els posem a la consulta fins fa 100 anys, o sigui, fins al 1920. Per tant, els de 100 anys queden reservats a la consulta. Qui us consulta? Doncs, miri, moltes persones que volen saber dels seus avantpassats. I si aquella parròquia ha conservat els llibres, perquè algunes parròquies els van perdre l'any 36, però la majoria els atenen des del 1500, 1500 i escaig, fins avui dia.
Durant el passat 2020 es va editar un volum que va comptar amb la col·laboració del Bisbat de Girona que recull el fons musical conservat en l'arxiu diocesà. Ens en pot parlar? En què consisteix?
Sí, bé, això ja l'altre any, el 2019, es va publicar el desè volum dels fons musicals de Catalunya en aquesta col·lecció, que hi havia el fons musical de la catedral. Doncs bé, ara aquest el 2020, aquest any passat, es va editar el volum 11 d'aquesta col·lecció de fons musicals. I en aquest volum 11 hi ha aquells fons diversos que tenim en l'arxiu, fons de la Bisbal, fons del santuari dels Arcs de Santa Pau, un fons també d'un organista del segle XIX de Sant Daniel, un fons de Sant Feliu de Girona, o sigui, uns fons musicals que es troben conservats en l'arxiu diocesà. I, per tant, aquest 11è volum està dedicat. També ja anteriorment es havien editat uns altres volums dedicats a fons musicals de Canet de Mar, d'Olot i també de Castelló d'Empúries. Per tant, pràcticament tots els fons importants, musicals, del Bisbat de Girona estan editats en aquesta col·lecció.
I que hi ha partitures, arxius de so? Que
hi ha? No, hi ha el catàleg de... el catàleg d'aquestes partitures, eh? Òbviament no hi ha la partitura.
Hi ha el catàleg,
el llistat. El llistat amb una imatge del començament, de la primera línia, i una descripció del contingut d'aquella partitura. Evidentment, el que el vol ja estudiar aquella partitura, doncs s'ha de venir a l'arxiu a consultar-ho.
L'arxiu de la catedral, l'anomenat arxiu capitular, va ingressar l'any passat un pergamí de l'any 1031.
Sí, és un pergamí que s'havia perdut, però no el coneixíem perquè no el teníem catalogat, però que va, amb motiu d'unes obres que s'estan fent en els espais on hi havia abans l'arxiu de la catedral, esclar, al treure el mobiliari així, aquest pergamí que era petit i enrotllat, va aparèixer enmig d'altres papers que havien quedat així allà que no es veien, i al mirar-lo, esclar, vam veure que era un pergamí del 1031. Per tant, s'ha aplanat, és un pergamí petit, s'ha aplanat, s'ha netejat i s'ha catalogat junt amb els altres.
S'han restaurat de nous pergamins?
Bé, aquest any, esclar, el que teníem pensat de dedicar en el pressupost a la restauració, ho hem hagut de dedicar en el primer posar aquestes imatges a la web, naturalment, això ha tingut un cost, i també a preparar la sala de consulta per amb les mesures necessàries. Ara bé, sí que tenim un conveni, una relació amb les escoles de restauració, tant la de Barcelona com la de Madrid. Escoles de restauració que tenen alumnes que han de fer pràctiques, doncs, de restauració, i els hi portem, doncs, material que necessita restauració. I en concret aquest any ens van donar ja restaurat des de l'Escola de Restauració de la Comunitat de Madrid, ens van restaurar 18 pergamins. Encara en tenen alguns més. Aquests pergamins són medievals, de Castelló d'Empúries, de Vilabertran, de Peralada. N'hi ha un fins i tot signat pel papa Benet XIII, papa Lluna, Perpinyà, que signa aquest document. I bé, vaig tenir ocasió, doncs, de rebre aquests pergamins, saludant, doncs, a la professora i a la directora d'aquest centre, que cada equips anys, doncs, ens van restaurant els pergamins que els anem portant, i també els alumnes, agraint-los aquest treball que ajuda, doncs, a la restauració d'aquest fons de pergamins, que en tenim molts encara per restaurar. Tenim 45.000 de pergamins en els dos arxius, de catedral i arxiu diocesà. Però, esclar, d'aquests 45.000, ben bé podríem dir que en tenim uns 3.000 o així, doncs, pendents de restauració. I aquests, doncs, és necessari de tant en tant trobar col·laboradors que ens ajudin a la seva restauració.
Doncs molt bé, mossèn Joan, alguna cosa més?
Bé, doncs, dir que estem a la disposició de les consultes, de les persones que vulguin consultar, estudiar aquest fons de l'arxiu diocesà, tan important per conèixer el món medieval, diríem que és dels arxius no només d'aquí, sinó d'arreu d'Europa, dels que ens poden donar un retrat més fidedigne del món medieval, i després, juntament amb l'arxiu de la catedral, i per tant tot aquest material tan immens està a la disposició dels estudiosos, tant si són particulars o bé que estan treballant amb institucions com universitat o altres institucions, doncs, que estudien la realitat, doncs, del nostre país.
Gràcies a mossèn Joan Espleda, director dels arxius de la catedral i el diocesà, i també de la biblioteca del seminari, per estar avui amb nosaltres.
Molt bé.
cada setmana per aquesta emissora Església Viva.
Per Quaresma tampoc falta música sense complexos. Benvingut, Xavier Roca.
Què tal, com estàs?
Periodista de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Com va això?
Molt bé, doncs mira, música sense complexos, encetem la Quaresma amb tot un himne per aquest temps litúrgic. Es tracta de Deliverer, de Matt Maher, que és el cantant i compositor catòlic més popular en el marc de la música cristiana contemporània. D'ells són les tan conegudes Lord I Need You i Because He Lived. De fet, en té moltes més de molt conegudes, però aquestes, per citar-les, doncs és perquè ja els hem escoltat en altres temporades d'aquesta secció. La lletra de Deliverer, que està plena de referències quaresmals, ens recorda que abans de la vinguda de Jesús anàvem com perduts pel món, caminant sense rumb pel desert, plens de pols, però gràcies a ell ara ja som lliures. Tot aquest procés es tradueix melòdicament també durant la cançó. Com un captaire no sabia on caure mort, comença així la seva adaptació al català feta per worship.cat i segueix. Els àngels cantaven, torna fill a la llar, però la melodia és difícil d'escoltar. O Déu que m'alliberes, o Crist el meu Senyor, o Déu que m'alliberes. Tot desitjant que passeu i visqueu una bona quaresma de camí cap a la Pasqua, us deixem amb Deliverer de Matt Maher. I was hanging by threads of dust and bone. Every angel I knew was singing, son, come home. But the melody was hard to sing along. Oh God, you're my deliverer. Everything I did, and there's a way I can make a stand and win. When you realize the verdict is already in, and you let go of the brokenness within, well, there's only one who could ever stand and win. Oh God, you're my deliverer.
Was hanging by threads of dust and bone.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Càritas Diocesana de Girona ha habilitat un número de Bizum per facilitar les donacions per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. A partir d'ara, per realitzar un donatiu a Càritas Diocesana de Girona a través d'aquesta plataforma, només cal accedir a l'aplicació de la seu electrònica del banc o descarregar l'aplicació Bizum al mòbil i realitzar l'opció Fer un donatiu. Per obtenir el certificat de donatiu per a la declaració de la renda, cal adreçar-se a Càritas Diocesana de Girona. Tots els donatius es destinaran a lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través dels projectes de Càritas Diocesana a tota la diòcesi de Girona. La Junta de Confraries de Girona organitza un any més el tradicional Via Crucis de Quaresma a les Creus. En aquesta ocasió, però, per culpa de les mesures sanitàries, a causa de la pandèmia, no s'ha pogut organitzar de forma presencial, però es pot seguir cada diumenge a les 4 de la tarda per via telemàtica a través del canal de YouTube de la Junta de Confraries. El darrer diumenge de Quaresma, el Via Crucis serà presidit pel bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, i es retransmetrà en streaming per poder-ne facilitar la participació. Aquest diumenge, dia 28, el nostre bisbe francès porta a terme la visita pastoral a la parròquia de Sant Martí de Tours de Palafrugell. Serà a les 12 del migdia, on celebrarà l'Eucaristia. Us avancem també que el divendres de la setmana que ve, dia 5, podeu assistir a la conferència Conèixer i aprofundir l'encíclica Fratelli Tutti a càrrec de Jaume Andrés, que és marista, educador i missioner, a les 7 de la tarda a l'església parroquial de Santa Susanna del Mercadal de Girona. Es podrà seguir per via telemàtica en el canal de YouTube del Bisbat de Girona.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
De final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 28 de febrer. Ho fem amb mossèn Pere Carreras, que és subdirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Pere.
Benvinguts tots.
Quan vulgui.
Al llarg de la vida de l'home troba moments per descobrir els grans racons de rutina i de deixadesa del seu interior. En aquests moments és important arribar a l'experiència de la transfiguració. Dalt la muntanya de la seva vida, l'home troba el Pare del Cel i la veu de Déu que diu: aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo. És la veu que convida a baixar de la muntanya i iniciar el camí que Jesucrist recorre, el camí cap a Jerusalem. És un camí de creu, no perquè al cristià li agradi el sofriment, sinó perquè trobar el verdader sentit de la seva vida és el més noble i important. L'home, llavors, descobreix que una vida sense creu és una vida sense resurrecció, una vida sense Divendres Sant és una vida sense Pasqua.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau.